A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, bon divendres, benvinguts avui a La Tertúlia. Avui, per diguem, animar aquesta tertúlia i acompanyar-nos en aquest estudi, tinc dos laureadians. No sé per qui començar dels dos. Va, Eugeni Santiago, benvingut.
Moltes gràcies.
Assenyalava l'altre convidat.
Assenyalava l'Albert.
Benvingut.
Mai por. I soc de cuerpo presente i voluntariós, No.
I doncs, com ja heu deduït, tinc l'Albert Casalduró, també, laurià, per estar aquí avui a la tertúlia. Benvingut, Albert.
Gràcies per convidar-me, una vegada més.
Estàvem en plena xerrada abans de començar aquest directe. Bé, com us tinc avui i no ho he fet a posta, però també és tema d'actualitat, bé, hi ha aquest, no diem en debat, però amb interrogació d'aquest nou complex residencial que doncs, està previst que es faci a Sant Julià, doncs, al cantó del nou túnel de Rocafort.
Però aquí s'hauria de parlar de bastantes coses, totes agrupades en un mateix.
Tenim una hora, o sigui que...
Sí. Vull dir, al final s'ha de complir la llei, s'han d'intentar salvaguardar els drets dels propietaris perquè tenen una edificabilitat, a part d'una compensació per font vial, etc. Però el que jo crec que tothom coincidirà amb mi és que és molt lleig. I a part de ser molt lleig, és que tindrà un impacte a l'entrada del país. No parlo de Sant Julià, perquè és l'entrada de tot el país per la part sur, que és on realment hi ha la majoria dels visitants. Tindrà un impacte fatal. Jo crec que es podria fer, i encara hi som a temps, i encomano al senyor cònsol que amb això de la participació ciutadana n'ha fet una delit i ha fet que tothom pugui opinar, doncs que iniciï un procés on la gent de Sant Julià almenys digui que es pot fer d'una altra manera. Perquè jo crec que en lloc de fer aquell bloc que sembla més que un bloc d'edifici, sembla un mur per contenir no sé què, potser tres torres més estilades, amb un disseny més maco, un disseny més... És igual, l'impacte que tindrà una torre no es passa el mateix que té un frontal de la llargada que tindrà aquell edifici. Jo crec que amb això hauríem d'estar... obrir un debat, que és... I si ho féssim d'una altra manera? No cal buscar un perjudici ni per la propietat, ni pels promotors, ni pel comú. I aquí sempre ho portem tot a l'extrem. Però, home, fem-ho maco. Fem-ho bé. Fem una cosa que tothom que entri a Andorra digui... Cony, hòstia, aquests tios han fotut una cosa ben feta aquí. No, no cal necessàriament criminalitzar les edificacions amb alçada. No... Is my opinion.
No, sí. Durant molts anys, hem tingut com a eslògan, com a lema, a Sant Julià la porta d'entrada d'Andorra. I hem fet una quantitat important de pressió sobre aquest fet, no? I és la realitat, això estem absolutament d'acord. Quan entres en un país, la referència d'aquell país pot semblar d'una manera o una altra en funció de com t'hi trobes, sobretot per la gent que no ha vingut mai. Els que ja han vingut constantment doncs ja estan acostumats, no? Per dir-ho d'aquesta manera. Però és veritat que nosaltres som un país de muntanya, que tenim un context orogràfic, climàtic, etc, etc. Tenim una identitat com a país de muntanya i, a més, som muntanya alta. I quan tu crees una expectativa de vingui al nostre país i li donem els valors que tenim, el principal que tenim és el nostre territori. Allò de quin cel, quina aigua, que o sigui, és el primer valor que referencial d'un país, no? I tu quan entres, la impressió que et portes des de que entres és el que tindràs al voltant de la teva estada. I a Sant Julià és molt important que aquest fet el cuidem bé, amb el fet aquest, no? Dic que ja hem fet una cosa que en el temps ja la vam qüestionar una miqueta, que és que el que primer que fas quan entres és veure aquell magnífic edifici, que allò ja t'indica alguna cosa, no? És el primer. Quan a l'època, us en recordeu...
Eugeni, perdona que et digui, però vas tard.
Bueno.
Vas tard perquè Andorra, el que et marca això, és que ja ha escollit el model de Singapur. I estic fart de dir-ho aquí amb aquesta tertúlia, que sembla que em repeteixi inclús. Tot això és de quan eres petit. Quan tu i jo érem joves, podies pensar en aquest model de muntanya, de cels blaus. Avui, fes el favor ara al tornar a baixar, mira el que et dona la Vall d'Escaldes i d'Andorra. Mira les edificacions que s'estan fent al voltant de la Seu de la Justícia. S'ha acabat. Mira'm les edificacions que s'estan fent a la recta de la Margineda, on potser esperem que més endavant hi facin pisos, que és una de les coses necessàries que tenim, però aquest macrocomplexe comercial, no sé, l'únic que farà és aportar llocs de treball que no hi ni a Andorra, que s'hauran d'importar de fora, que haurem de construir vivendes per aquesta gent que vindrà a treballar en aquests centres comercials. Hem escollit un model que no és el model que havíem parlat fa anys. És un model de Singapur, de desenvolupament, de mirar amunt. L'altre dia vaig mirar la pel·lícula aquella No mireu a dalt, sí. I que és genial, doncs és aquest. Ja es pot omplir la boca el senyor cap de govern dels 89.000, dels 90.000, dels 100.000. Tothom que té dos dits de front sap que avui Andorra va a per més i, si és possible, encara més. Perquè no ho pararà ningú, això.
Bueno, però sempre mai és tard. Jo soc d'aquesta opinió, no, mai és tard. No. A veure, tenim...
L'edificació és permanent. Sí. Un edifici dura 150 anys o sí, més. Sí, sí. Per tant, no és tard. És el model que has escollit. O sigui, el comú ni s'ha plantejat una opció alternativa que podria funcionar perfectament sense perjudicar els interessos de la propietat ni de l'inversor. Es podria trobar una cosa aquí, més
aquí,
maca.
Aquí estem
d'acord o no?
Estem d'acord. Aquí estem d'acord. Bueno, que jo quan parlava em centrava molt en el context d'entrada per donar una resposta una miqueta a lo que tu comentaves o lo que estaven comentant sobre aquesta aprovació o no d'aquest edificis anava a dir singulars, però és que no són singulars, sinó és un bloc d'edificis plasmat en una carretera que a més era important perquè per fi tindrem una sortida i entrada amb un túnel que farà una variant i justament el primer impacte tornarà a estar allà. O sigui, que encara li donem més pressió a aquell espai. I esperem que estiguem parlant més d'allò, perquè de l'altre costat de la carretera hi ha un fantàstic espai vora riu que allà tots els lauridians tenim molta expectativa de fer, no? I aquesta és una mica també la por que fem. Per centrar-me una miqueta, no?, amb el que volia aportar, amb el que tu estaves dient, que estic bastant d'acord. És que nosaltres a Sant Julià, si una de les coses bones que teníem fins ara és de que no s'havia, a nivell de construcció, a nivell d'obra, no s'havia fet molt impacte, s'havien fet algunes cosetes, i més aviat justament a banda alta, a Xirivall, vull dir, més aviat als pobles, mantenint per tant una característica, no?, de fet, però al centre s'ha fet molt poca cosa, crec que s'han fet dos, tres edificis, i no s'ha fet malament, perquè aquell edifici que s'ha fet, que era tot en fusta, que són cinc plantes al costat del parc, on està Leclerc, i a vora riu.
El R15, vols dir.
Sí, exacte. Sí. Exacte. Bueno, pues, aquest i el que estava a l'antic crèdit a Andorra, pues allà són dos edificis que més o menys s'han fet. Bueno, va que te va, està bé, no? Però clar, es mantenia, sobretot, unes perspectives. Primer, ens hem quedat com a parròquia una mica enrederida a nivell justament d'imatge d'immobles. Vull dir, hi ha un treball a fer justament amb el que ja està fet.
Això no cal donar-li la culpa als particulars que no han promocionat correctament.
No, jo no li dono la culpa.
El problema, no t'enganyis, ve d'una data, El dia que el Comú de Sant Julià aprove d'invertir a Naturlàndia. Allà és on ens quedem sense diners.
Bueno, això millor no tocar-ho gaire a Naturlàndia.
No, sí que s'ha de tocar, perquè la gent, el que no cal oblidar és les conseqüències de les decisions polítiques de certs grups que, curiosament, te'ls vas trobant a cada pàgina que vas llegint. Sí. Entens? Si al final un comú que no té pressupost és un comú que no pot actuar i es veu obligat a les circumstàncies que el mercat li marca. Aquest és el problema greu.
Sí, però bueno...
I ara aquesta vegada te'l menjaràs, aquest frontal te'l menjaràs, perquè no hi haurà una iniciativa política. Què ha dit el senyor Majoral, que és el cap de l'oposició d'aquest problema encara? És hora de que jo li senti dir si li agrada, si no li agrada, si es podia fer d'una altra manera... Ell pot complir la llei i veure's obligat a fer un edifici de 11 plantes. Que si es fa bé, tampoc és lleig. Els edificis s'han d'acceptar com uns elements constructius que aprofiten l'espai del volum. i punt. Sí. I si les coses fan més o menys bé, amb bon gust, doncs s'han fet torres i s'han fet edificis grans que no han desentonat amb el context del seu entorn.
Bueno, però jo sóc una mica més radical en aquest aspecte. Vull dir, jo crec que amb aquest, a Sant Julià, ja no parlo de país, ja no, avui no toca, però si parlem de Sant Julià, jo crec que el més important que hi ha és fer, primer de tot, una base de dades, i després, a partir d'aquí, jo penso que es té que tindre un model de parròquia.
Una base de dades de què?
Una base de dades és el que tenim. Sí, una base de dades és el que tenim. Jo, per exemple, mira, quan estava treballant l'última etapa de la meva vida laboral, que vaig estar uns anys a baix al Comú de Sant Julià de Lòria, em va tocar treballar sobre projectes de quan va començar lo de els pisos turístics i, bueno, i llavors, bueno, pues vaig fer, no teníem un cadastre, no hi havia tampoc intenció de fer-la en aquella època, i llavors jo, bueno, pues vaig col·laborar, estava en un altre departament, però vaig col·laborar a intentar fer un projecte de pisos de lloguer, a veure com teníem els edificis i quines eren susceptibles. Llavors em vaig dedicar un temps interessant, important, a, bueno, pues anar carrer per carrer, edifici per edifici, i veure com tenien redistribuïda tot el que és les infraestructures en cas de vivenda, d'habitatge de Sant Julià. Vaig comptar vora una seixantena d'edificis que eren susceptibles de poder fer alguna actuació sobre pisos de lloguer. Els 60 edificis estaven pràcticament tots per reforma. Hi havia un envelliment important a la nostra parròquia. Vale? Llavors, a partir d'aquí, tu et dones compte d'aquesta realitat. I vaig començar, pues, a mirar quants locals buits teníem a planta baixa, quants estaven tancats, què es podia fer, inclús un envelliment dels locals que estaven tancats. En fi, et vaig fer jo, a la meva manera, del meu departament, pues, com un treball. I et dones compte de que no hi havia dades. No hi havia dades. No sabem realment quants edificis dedicats a infraestructures, eh? O sigui, quants són edificis públics, de serveis, d'esportius, de col·legis, etc. Quants edificis estan de propietaris, quants edificis estan dedicats a lloguer, estan vora riu, estan en vora muntanya. Això és el que vull dir, Albert, de que no tenim aquest tipus de dades. Ara m'imagino que s'haurà avançat una mica, però no ho tenim, que són les famoses capacitats de càrrega, no? Llavors, a partir de la informació, de les dades que tu tens a la parròquia, quants ciutadans viuen, de quins perfils, etc., turisme, quants hotels tenim, quants llits tenim, base de dades, què és la nostra parròquia en els diferents contextes. I llavors, a partir d'aquí, es debateix, es consensua i es diu quin model de parròquia volem tindre. Quin volem? Turístic? No, per Sant Julià no pot ser mai turístic perquè no té les condicions adequades per ser una destinació turística adequada i poder donar compliment als serveis que ens demanaran. Pues hem dit moltes vegades, no? Aquí crec que podrem coincidir, hem dit des de fa molts anys que Sant Julià de Lòria podia ser una bona parròquia residencial. Pues anem, vale, pues com a objectiu anem a constituir una parròquia residencial. I què és el que necessitem? Bueno, pues es fa un model consensuat, debatut, i es diu, ara com ara, no? Ara surt el PUB, no? El nou PUB, i es diu, que també surt amb l'entrevista que avui hem pogut llegir del Cernicariat, del cònsul, que diu, bueno, és que tenim que mirar quina decisió agafem a Sant Julià, què volem que siguin tots edificis d'una certa alçada, mirem que hi hagi la possibilitat d'edificis alts, o què fem? Clar, si no sabem què fer, això és el que jo vull dir, no? A mi m'agradaria que políticament hi haguessi un debat i un consens sobre quin model de parròquia volem tindre.
Del que dieu, em ve parlant d'edificis grans, clar, es veu la foto del projecte, un edifici que és gran però potser una miqueta més harmoniós, per exemple, el de la Caixa a Barcelona, que va amb plantes, està amb terrasses jardinades, o sigui, tenia una incorporació potser visual més adient o estètica amb l'entorn que pot haver-hi al voltant, que no pas, diguem, una formigonada, per dir-ho d'aquesta manera, diguem, un bloc de Legos allà al mig.
Bueno, és que una mica el que diu també l'Eugeni i el que dius tu, no solament ho escollirà Sant Julià el que vol ser, pensa que la pressió que tindrà el mercat serà molt important. I jo la pregunta que ara faig és, aquest edifici deuen haver pagat el 10% de cessió. Sí? S'han posat en una caixa amb un compte a part per promocionar vivenda per la gent jove, per promocionar vivenda per persones que tinguin problemes socials. Han ficat aquests diners en un compte on es pugui explicar a la ciutadania, perquè al final la cessió del 10% no és una cosa que s'inventa el comú i la pròpia és la pròpia el comú, és una cosa, són uns diners de tots, de tots. I amb una xifra tan important com aquest edifici, que per la foto et dona la impressió que deu ser bastant important,
hi ha volumetria,
hi ha xitxa, pues, s'ha fet algun plantejament? No? Ha anat a la poixa. Què vol dir? Pues ha anat a fiestes i festejos. No, no hi ha una política. Llavors, per tant, no cal que ens venguin la moto, que aquest nou comú és un comú que és sensible al desenvolupament que tindrà la parròquia. És més de lo mismo. És més de lo mismo, perquè l'actitud és la mateixa. O sigui, s'aprova un edifici que és espantós, horrorós, i a sobre no sabem on van a parar els diners. És que és tremendo. Si almenys haguessin dit, bueno, escolta, patirem per aquest costat, però per l'altre costat doncs hi haurà un 30% de diners que s'invertiran en comprar pisos que serviran d'una habitació pel primer pis de la gent jove. Mil coses pots fer, però no s'ha fet res. Doncs, Eugeni, és preocupant, és dir, aprofito les circumstàncies, em fico els diners a la butxaca, tapo el forat que dec de tenir de la Naturlàndia i qui dia passa any empeny. Aquesta és l'actitud que dona la impressió.
Sí. Jo amb això estic d'acord, i independentment del comú que estigui. O sigui, aquí ja no... Jo crec que els comuns, els que es gestionen els interessos i els béns de la seva ciutadania, dels seus patrimonis, són tots, efectivament.
És el que t'estic
dient.
Tant
el privat com el públic, els funcionaris, com la ciutadania, i la ciutadania davant de les seves característiques. No? Això és vital. Per això reforço la idea de que no pot ser que entri un partit polític, que estem acostumats, i durant 4 anys es dediquen a fer el que ells creuen que tenen que fer perquè han sigut elegit per un programa electoral que després normalment no es compleix o costa molt de complir-ho. No? No, que jo aniria molt més enllà. Jo aniria, seria molt més estricte, més radical de dir, i repeteixo, juntar a totes les parts, a tots els interlocutors vàlids, ciutadania, empresaris, propietaris, comuns, funcionaris, tot la representació del context de la comunitat, i a partir d'allà debatim, i que les decisions que agafem entre tots és com fer un pla estratègic, tants que hem fet aquest país que no hem complert ni un. Doncs anem a fer un model de parròquia. Què volen que sigui? Sant Julià, zona residencial, cultural, educativa, familiar, d'acollida, residencial, de natura. Què volem fer de la nostra parròquia? Això és el que dic. I una vegada que consensuem entre tots què és el que és millor per la nostra parròquia, siguem i agafem aquest compromís. Jo arribo aquí, independentment del comú que entri.
Estàs parlant de l'any 2244.
No, però Albert, però jo tinc que dir alguna diferent. Ja. M'explico, perquè si no, la realitat ens desborda. Tenim un país saturat. Tenim un país desequilibrat.
La responsabilitat de les persones que opten per exercir el seu mandat polític, tant a la majoria com a la minoria, els obliga també a tenir responsabilitat amb aquest tipus de decisions. Tu no te'n pots rentar les mans, per més que haguis perdut les eleccions.
Responsabilitat que política, bueno, sí senyor,
estic d'acord. És que estic dient.
Totalment d'acord.
Home, és que això és una cosa que és evident. I després transparència absoluta, perquè els projectes significatius que canvien el paisatge de la parròquia es puguin debatre entre tothom. Ens van encolomar per l'article 25 la Naturlàndia. No era lògic haver fet un debat públic, haver fet inclús un referèndum per decidir la gent que al final han sigut els que han pagat aquestes inversions, si valia la pena o no. No tots els negocis o totes les inversions públiques són negocis que aporten només diners, poden aportar estratègia de parròquia. Però, malauradament...
I si poséssim, per exemple, la referència més important que tenim a la nostra parròquia, tant amb tots els nivells, l'ocupació d'un espai natural, tal, com dels diners que s'han fet, com la despesa que ens ha ocasionat, com el deute que hem tingut acumulat, tindria que dir, amb el que tu dius, i com que ho conec en primera persona, s'ha fet una acció que després, amb el temps, s'ha vist que no és la que es tenia que fer, però la conseqüència que és que hem tingut l'endeutament que jo no sé per quants anys el tindrem, per tornar a què? A reivindicar i a fer el que ja estava fet. si no s'hagués fet aquella gran inversió, aquell gran projecte, aquella espècie de megaprojecte, jo me'n recordo perfectament que es va dir tenim que ser el PortAventura dels Pirineus. Aquell va ser, no sé, un mes després crec que vaig deixar de ser director general de Naturlàndia, amb aquesta expressió, eh? Tenim que ser el PortAventura dels Pirineus, total, per què? Per tornar a ser i tots reivindicar que tinguem un espai de natura preservat per la família, pels nens, de referència, un espai segur, un espai preservat i que es mantingui en el temps.
Ja, ja. I bueno, ens ha costat el que ens ha costat. Eleccions al Comú de Sant Julià, eh que sí, Enric?
Bueno,
podem parlar de més coses.
Lo cert és que, com esmentava una Naturlàndia, clar, el gir que ha fet potser Sant Julià és, bé, ara tinc una activitat enfocada molt a les famílies, orientaré el màxim possible el turisme de família a la parròquia, però clar, el turisme de família no el tens, diguem, a baix a la parròquia, el tens accentrat també, amb totes les complicacions doncs, de circulació, de serveis que genera, però bueno, l'orografia que tenim és la que tenim també, o sigui que això en el moment que es va fer és el que dieu vosaltres, bueno, es va somiar potser molt gran i la realitat després doncs, no era el que es volia pel somni.
Però es va dir, en el seu momentet, tècnicament es va dir, el que passa que políticament es van agafar unes altres decisions.
La deficiència a l'acció política és no exposar els pros i les contres des del punt de vista polític a la majoria de la ciutadania o a la totalitat de la ciutadania. O sigui, al final, tu estàs al Comú de forma temporal, 4 anys, 8 anys com a màxim. No és lògic que si prens una decisió que ha de transcendir s'exposi, es debateixi i es voti particularment, perquè al final fixa't quin canvi hi hauria hagut si no s'hagués acceptat lo de Naturlàndia
i s'hagués
fet
un altre model.
Entens?
Un altre model.
Sí, del que dieu, de fet, i algunes vegades amb altres convidats a la tertúlia ho parlem, que sigui tant en l'àmbit comunal com en l'àmbit general, que la visió, diguem, a llarg termini o a mitjà termini, dius, clar, segons el color polític, si em permeteu la paraula, o l'opinió política, doncs canvia del 100%, dius, però clar, amb algunes decisions dius, no, és que això serà doncs ara per nosaltres, els que vinguin i els que vinguin després també. I no raonem així a vegades.
I també et condiciona les altres coses que podries haver fet. O sigui, és el cost d'oportunitat que se'n diu amb economia. Si fas a dreta ja no pots anar a esquerra. No tens per anar als dos puestos alhora. Aquest és el gran drama, i estic d'acord amb l'Eugeni, o sigui que faria falta un pla estratègic que es presentés, es votés, i evidentment tens uns punts forts que no cal discutir-los, com que no tens neu, per exemple, això és un punt feble, i ja no cal, no? No cal invertir en aquesta línia. Però en canvi, al costat, doncs, com parlàvem ara, doncs, de la cultura, de la universitat, del poble que pugui ser un poble més correcte, és l'únic poble de la Vall d'Andorra que no té parc. És que portem no sé quants anys reivindicant i demanant que hi hauria d'haver-hi un parc on la gent pogués anar a passejar, els nens, els avis, etc. No n'hi ha. És l'única parròquia que no té piscina pública a l'exterior aquí amb aquest d'allò. Per tant, en lloc de fer un debat avui sobre Sant Julià, hauríem de fer... Saps què vull dir?
Sí. I, bueno, a part d'això també és que parlant d'aquest edifici, 120 vivendes, i dius, bueno, entre 2 i 3 persones per vivenda, ja te'n vas a entre 300 i 400 habitants més a Sant Julià, més la universitat, clar, te'n vas a un volum entre 500 i 800 o 1.000 persones més amb una parròquia que necessitaran doncs, serveis, infraestructures, també té que pensar dimensionar el volum, diguem, o el ventall d'oferta de tots aquests serveis per aquestes persones a més.
Totalment d'acord, clar.
És que el joc està aquí. O sigui, ara estem amb la demografia, no? És que som molts. El problema no és ser molts. És si Andorra està preparada per donar aquests serveis, aquestes infraestructures, allò que tots necessitem, tant un privat com un ciutadà que treballa, com un esportista, o sigui, tots necessitem una sèrie de serveis i necessitat que garantitzar inclús que sigui l'aigua que cita, és que són moltes coses i la sanitat, per exemple, Sant Julià nosaltres a Sant Julià tenim una característica, per exemple, amb la joventut. Sempre es queixem, és que Sant Julià no té la joventut, no sé què, no sé quan, s'això, tal. Dic, però és normal. A Sant Julià, als 12 anys, s'acaba el sistema educatiu. Totes les joves tenen que marxar fora a les altres parròquies a estudiar. Estem descapitalitzats a partir de 12 anys. Quines polítiques de joventut podem fer? Quan és el jove, és el present i és el futur d'una parròquia i d'un país.
Home, a veure...
No.
No marxen a estudiar a Burkina Faso.
Perdona.
A 6 quilòmetres de distància. No, exagerem la situació.
Tu exageres.
El vespre torna tothom a dormir a casa.
No, perdona. Tu exagero, Albert.
Home, clar, que ho estàs exagerant.
Tu exagero. I per una simple raó. Quan tu canvies el context d'aquests joves a partir de 12 anys, que se'n van als diferents col·legis, a les parròquies que siguin, aquestes persones, les seves relacions amb aquestes altres nois, els serveis que tu no tinguis, que ho tenen en un altre lloc, m'entens el que vull dir? Condiciona totalment la voluntat o les necessitats d'aquests joves. I t'ho dic amb conseqüència de causa, amb coneixement de causa, que ho hem estudiat moltíssim al comú. Nosaltres, si tinguéssim per exemple, a l'Escola Andorrana de Sant Julià, que ara es fan unes fantàstiques reformes i tal, hi han relativament espais que es podrien acollir més ampliació de la franja d'edat de sistema educatiu. I no es fa. Per què no tenim que tindre també la possibilitat de que les famílies que estan arrelades a Sant Julià puguin fer un projecte d'escolarització al màxim de temps possible? Que a més tenim la universitat, que la podem empalmar. I que es faci més vida familiar, més vida dels pares, dels jovens, m'entens el que vull dir? O sigui, exagero en aquest context, perquè els jovens, una vegada que marxen i que tenen la seva relació a Escaldes, la tendència és que me'n vaig aquest cap de setmana, és que inclús quan fan les seves activitats esportives tenen tendència a anar on estan els millors equipaments. A Sant Julià no tenim equipaments, no tenim infraestructures per garantir que una família que té tres fills de diferents edats puguin desenvolupar tota la seva vida a dintre de Sant Julià, dintre de la proporció que ens pertoca. Jo ho veig així,
Jo ho veig molt exagerat, però bueno.
Claro, quines infraestructures i serveis tenim pels joves a Sant Julià? Les culturals estem genials, som de les millors parròquies d'aquest país en temes culturals. Per exemple, tenim una infraestructura adequada per fer segons quin tipus d'activitat. Claro. Però a nivell infraestructures i serveis, Albert, proporcionalment a la volumetria de la comunitat que tenim, estem a manca de bons equipaments. L'únic equipament esportiu que tenim és de govern, És de govern,
Això és un problema de titularitat.
Sí, però...
O sigui, si el que ens importa és que l'equipament funcioni i doni servei a la ciutadania. Després, si és propietari d'un particular...
Ho dic per això, perquè normalment no es poden desenvolupar totes les activitats que de la demanda que hi ha.
Eugeni, hi ha hagut deixadesa per part de la part política per equilibrar l'oferta de serveis, i la part política no te l'anomenaré. Qui ha estat manant durant els últims 16-18 anys, tant a Sant Julià com a la parròquia, com al govern? M'estàs dient tu mateix l'origen del problema que tenim?
Per això que jo he dit que no vull posar políticament noms de ningú, sinó la responsabilitat política.
Cal posar-ne també,
No, però jo prefereixo parlar...
Clar, llavors ens n'oblidem, ja està. Clar, perquè són els teus.
Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar l'Albert Casaldudó i l'Eugeni Santiago aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
FEDA i la Universitat d'Andorra impulsen una beca per fomentar la presència de dones en els estudis d'informàtica. Una oportunitat amb ajuda per a la matrícula, suport econòmic mensual i estades formatives a FEDA durant els estudis. Si ets dona, resident a Andorra i vols estudiar informàtica, aquesta beca és per a tu. El termini per presentar la teva sol·licitud finalitza el 15 de juny. Més informació a feda.ad.
Aquest pa em recorda la infància. Aquests dolços em transporten a un altre món. Amedupen, la teva fleca cafeteria en camp. Vine cada dia pel pa i la pausa. Tasta pans d'autor deliciosos, pastissos exquisits, tot artesà. Amedupen, en camp, forn de pa i cafeteria.
Música.
La Tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb l'Albert Casalduró i l'Eugeni Santiago. Bé, va, canviem de tema. Una cosa que, bé, tots els que som afiliats a la CAS ens tocarà aviat. Eleccions a la CAS, el mes de juny, es despegaran per tot el territori meses, els 7 comuns i el PAS, també hi haurà meses itinerants. Bé, és una cosa que dius, ostres, són eleccions, però poca gent, diguem, les valora, perquè, clar, també és important, no? O sigui, que tot aquest sistema sanitari que tenim.
Ma, superimportant, clar. Vull dir, i sobta que moltes vegades els propis interessats no, pues no mostrin cap interès de que es defensin els interessos, no?, de cadascú dintre del sector que pertoca, no? Sobta una miqueta. Que aquí, justament, aquí tothom, la ciutadania, es queixa, és que, va, és que si no sóc andorrà i no puc votar, no puc participar, no em deixen. I algo que realment poden i els hi afecta directament, pues, la veritat és que sobta que no hi hagi tanta participació, i sobretot ara que s'estan fent tots els esforços perquè es pugui arribar d'una manera fàcil, d'una manera directa. O sigui, que l'únic que es pot dir és que ja que tenim aquesta possibilitat i aquest dret de defensar els nostres interessos, anem-hi, diguem, opinem i fem fort el sistema, perquè ens afecta directament qui entri, qui surti i les accions que es vagin.
Totalment d'acord.
Sí, del 8 al 16 de juny les eleccions a la CAS.
Té raó, és una decisió que cada ciutadà que hi té els seus interessos i per contra no ha despertat una motivació perquè la gent s'ho fes seu. És veritat, jo el primer, t'ho dic, que hi estic completament d'acord amb tu.
Per sota del 3% la participació.
És fatal.
Sí, el 2018 va ser un 5,34 per als números que tinc.
Potser s'explica malament, no es fa una feina, doncs, de divulgació de la importància que té aquestes eleccions, no hi ha un debat més aproximat del que representa una opció o una altra, perquè hi ha hagut diverses candidatures. Sí, totalment d'acord.
No, i sobretot, sí, coincidim. I sobretot perquè hi ha un debat que estem davant de la reforma, no? De la reforma de les pensions, no? Uh-huh. I realment hi ha debat, perquè des del propi Consell d'Administració s'està aconsellant que ha d'haver una renovació per donar-li sostenibilitat a un sistema que ens afecta, ja no als que ja puguin estar jubilats o que estan gaudint d'aquestes característiques, sinó sobretot de futur, no? I és molt important que es debateixi, i aquest és el debat que ara pot sortir de les persones que entrin i que defensin els interessos generals, no? I tenim que ser conscients de que o realment ens adaptem, no? Ens adaptem a aquests tempos, no? I aquestes necessitats i possibilitats que tenim, o realment després ens ho trobarem en el temps, eh? I potser nosaltres no, però els nostres fills s'ho trobaran. Per tant, és que un 3% és que és tan insignificant, sí, sí. Proporcionalment som 48.000, em sembla, afiliats. Ostres, és que un 3%, que, hòstia, no cal fer gaires números, no?
Sí, bueno, te'n vas a 1.200 i pic o 1.300 persones, fent-ho de cap ràpid. Sí.
De 48.000,
Sí, o sigui, ni la bombonera, per dir-ho així. O sigui que...
És molt important tocar aquest tema, és molt important que la ciutadania participi, és molt important que políticament es posin d'acord, tornem a lo de posar-se d'acord, i no fer política, sinó fer estat, de realment lo que la ciutadania necessita, perquè l'obligació del polític és donar allò que és millor per la ciutadania, tant per l'assalariat com per l'autònom, com... Realment és un tema complex,
del que tu deies fa uns minuts, Albert, parlàvem de política i d'eleccions. És cert que estem a any i poc de les properes generals. Ara, parlant del tema de la CAS, clar, per la propera legislatura, per al proper govern i Consell General que es constitueixi, clar, diguem, molts melons que es presenten, tema CAS, tema acord d'associació, tema habitatge, que, bueno, això és un tema recurrent ja de fa anys. O sigui, clar, la bossa de deures, diguem, es va omplenant o es va, diguem, fent un gruix cada vegada més gran.
La nostra societat ha esdevingut complexa. Vull dir, els reptes que tu tens quan ets 4 no són els reptes que tens quan ets la població que som avui en dia. Vull dir, l'èxit de la gestió econòmica que el govern del senyor Espot pregona i els diaris li ajuden a escampar, també és falsa en el sentit que ningú parla de les infraestructures que s'han quedat atrasades i que algú haurà de posar el rellotge a zero per tornar a comptabilitzar, i més amb el ritme de creixement que estem assolint amb tota la quantitat de projectes que es fan. Per tant, això és un altre dels reptes que tindrem, de que aquesta societat, que és, considerem que és una societat que hauria de tenir uns serveis i unes prestacions de primer ordre, les posi totes al dia. Que les llistes d'esperes medicals no siguin infinites, que siguin uns plaços relativament curts i l'assistència mèdica sigui no immediata, però ràpidament immediata, no? Amb les escoles i amb altres projectes que es podrien tirar endavant.
Exactament. O sigui, no es tenim que omplir la boca de fer un país sostenible, responsable, no, tenim que fer, totalment d'acord, tenim que fer els deures i tindre en compte tot, però des de la base. És molt important tindre base, perquè si no, si la base no està bé, les infraestructures, els serveis, la qualitat dels serveis, si no els tenim garantitzats, no podrem ser mai sostenibles, perquè sempre estarem fent actuacions que estaran en desequilibri, o bé, per exemple, ara que s'ha desequilibrat l'habitatge, la vivenda, la construcció, etc, etc, i un altre any serà una altra cosa. Però tenim que tindre en compte de què som com a país. Som un país de serveis. Aquests serveis, quins són els que realment ens dona el producte interior brut més important del país? El turisme. I el turisme vol serveis, i vol qualitat de serveis. I si nosaltres, Andorra, té que continuar sent aquest espai diferencial que Andorra, aquesta marca tan potent com a país de muntanya, de serveis, de neu, de... realment ho tenim que fer, perquè és el que ens dona realment el producte interior brut més important, i no ens tenim que despistar. Som un país eminentment turístic, no ens tenim que equivocar. O sigui que hi ha certes actuacions que s'estan fent que estan desmarcant. Jo fa molts anys, a l'època, quan estàvem dintre del context molt turístic, de neu i tal, hi havia el que es deia la reconversió de l'economia en funció del moment que s'estava visquent. I me recordo de viure plenament que vam fer una baixada bastant forta dintre de lo que era la neu, o sigui, ja vam deixar de ser tan atractius, es va obrir la Macella, la Molina, i hi havia altres destinacions que es van copsar una miqueta i es va diversificar, i ja no teníem tanta afluència de gent. I quan patíem una mica de, diguem, d'economia dintre dels grans propietaris que tenien hotels, que tenien valors en context de neu i en context d'aquest tipus d'economia, la van canviar radicalment i es van passar a la construcció. I què van fer? Els hotels que tenien els van reconvertir en pis, etc, etc, i van reconvertir l'economia, i ja van viure aquest procés estructural d'infraestructures, vivent i tal, ja ens va passar a l'època. Per això que és molt important el que tu dius, perquè realment tenim que ser conscients de que hi ha coses que són bases. L'educació, la sanitat, tal, el que tu has dit, si l'educació, la sanitat, són els pilars.
La seguretat.
La seguretat, exactament. Vull dir que aquestes bases són les que ens té que donar aquesta qualitat, aquesta diferència, i sobretot si les mantenim, que és el que ens ha fet grans, i no les perdem, llavors sí que podrem ser sostenibles en el temps. Però si ja ara mateix, com que estem veient que ens estem desequilibrant una miqueta amb aquestes bandes, doncs aquí sí que tenim que anar molt al tanto de ser conscients de lo que no s'ha fet bé i com ho podem fer perquè deixi d'anar tan malament.
Sí, serà molta cosa, diguem, per a molta pedra picar, per dir-ho així.
Mucho chorizo para tan poco pan.
Bueno, aquí com diuen, van creixent els barrufets per tot arreu.
Per tot arreu.
Bueno, veurem quants barrufets creixen i quan podem criar, no? Per dir-ho així. No sé si portàvem barrufets, però bé, s'ha fet la presentació, doncs, de la propera temporada del Cel i Soleil. Hi haurà, doncs, 22 sessions que tindran lloc entre el 3 de juliol i el 2 d'agost. Quasi 70.000 places disponibles. Bé, es continua per aposta per això, però bueno, el ministre Torres ha dit la continuïtat, doncs, per als següents també, si es continua o no.
Bueno, és un model, no? I si el model és un èxit, no veig per què no s'ha de parar. Vull dir, al final, si una obra de teatre té èxit, es continua, no? I si això reporta a l'estratègia del país i reforça aquest model turístic que tots estem contents de que el país tingui, doncs potser aquest element és un element important i no, si els números acompanyen, perquè l'audiència és fonamental saber si també ho accepta o no.
Bueno, segons els números, Albert, 82% d'ocupació i uns 18 milions d'impacte assolits el 2025.
Sí, el revingut és important. 1.900.000, que l'any passat crec que es va fer 1.900.000 d'ingressos, es va superar bastant el de fa dos anys. L'únic és que ara queden, crec que, dos anys de contracte amb l'empresa mare, i la temàtica d'aquest any i la reducció d'espectacle van en aquesta línia de més de buscar el major de la sostenibilitat, no? Vull dir, si s'està veient de que està comportant aquesta acció un revingut molt important, primer el mediàtic, perquè posen Andorra en un context de serveis, no, d'activitats que es fan, que venen molts visitants de molts llocs, eh? Perquè un Cirque de Soleil, pues, bueno, pues és una activitat que genera, hi ha un públic objectiu per a aquest tipus d'acció. Sí, sí. Aquest revingut fa que treballin als hotels, als restaurants, de què tal, de no sé què, no sé quants. A més, el que és el context d'equilibri entre la despesa i els ingressos està superequilibrat, pues és una activitat interessant, perquè entra dintre de la línia d'un país de serveis, i serveis turístics o serveis de... Clar, per què no?
I potser aquest any, per aquesta, diguem, temporada, una cosa més que també es posarà endavant, doncs, el que és Ràdio Andorra, sí, i la història de Ràdio Andorra també en l'espectacle. No sé de quina forma, perquè no està massa especificat, però bueno, és cert que...
Però sentirem aquí Ràdio Andorra? Si no ho sentim, llavors no serà...
Però és cert que tenim, diguem, un passat històric per algunes coses de gent que encara, doncs, està amb nosaltres, que situava Andorra d'una certa manera, i aquesta part, diguem, nostàlgica, potser no l'hem conservat prou a nivell turístic o a nivell romàntic, per dir-ho així, amb el turisme que tenim avui dia.
Bueno, pensa que és tot molt dinàmic, eh? O sigui, el viatger s'ha acostumat a utilitzar, doncs, els espais de mil maneres, no necessàriament de les dirigides per les institucions, saps què vull dir? Si al final la gent, la millor, per dir, ara dic una cosa, per dir-la, però de l'atractiu de la reforma de Casa de la Vall, es queda potser millor amb els bars, que hi ha tapes i estarà més a gust allà fent-se unes canyes que fent uns passos i baixar a veure, doncs, els visuals que hi ha sobre la façana de la Casa de la Vall. Al final tothom en treu allò que pot i que vol i que està acostumat, no? Vull dir que... Però l'important és que, el que dèiem fins ara, que realment quan tu acabis d'estar, la teva estada, diguis, ha estat bé, i m'ho plantejaré per un altre dia, i és un referent que tinc guardat a la memòria o a la cartera o allà on sigui, per tornar-hi una altra vegada. Per tant, l'oferta que generem ha de ser al màxim a prop de la demanda que té la gent que ens visita.
Exactament, és el que es diu l'efecte, perdona, Enrique, igual t'he tallat.
No,
la destinació, no? Sí, Andorra és un país de 89.000 habitants, 464 quilòmetres quadrats. És un país de difícil accés entre dos països, i en canvi, a nivell turístic, la marca Andorra, per dir-ho així, és potentíssima.
Sí, és
el poder important. El poder d'atracció que té Andorra com a destinació està per sobre de molts països d'Europa, que tothom que hem viscut, és que hi ha països extraordinaris, hi ha llocs extraordinaris. I el fenomen Andorra, tu dius, fa molt que dura, eh? Fa molt que dura, ja no és tan sols als fronterers o d'una banda i d'una altra, és que hi ha interès de visita de molts països i molt exòtics, i tenim aquesta importància. I llavors nosaltres tenim que entrar, amb el que està dient Albert, tenim que entrar de que aquesta destinació, aquesta força la sapiguem utilitzar. Nosaltres tenim una història increïble, tenim unes tradicions brutals, tenim llegendes, tenim un territori que és únic, i un avantatge molt gran que té el nostre país, quina és? Que nosaltres, és un país que una vegada que estàs amb molt poc espai, amb molt poc temps, tens tantíssimes coses a veure, a fer. O sigui, tenim una diversificació de serveis extraordinària, perquè també tenim que dir que el comerç és un atractiu, que també és un atractiu la natura, etc. És que és exagerat, i l'únic que tenim que fer és com podem mantindre aquesta identitat com a país de serveis, i que sobretot que se li doni més importància a una altra, i complir amb una cosa important que ha dit l'Albert, que és que un consumidor de serveis aquí i a qualsevol lloc, l'únic que ens donarà sempre la raó de que si s'ha fet bé, si ho estem fent bé, és que aquella gent tindrà que tindre una satisfacció de la seva visita. Com aquella persona, les seves expectatives s'hagin complert, allò és l'èxit del model que nosaltres però ho haguéssim
fet. Això ho intentem assolir amb tots els, àmbits, a nivell personal,
en
nivell de negoci,
sí,
a nivell de... Sí. Inclús Enric amb la ràdio també ho intenta, no?
Sí, sí. El que és cert és que fèiem una comparació que no és bona, però dius, ostres, a París, identifiques París a la Torre Eiffel, no? Per dir-ho així, dius, ostres, anar a París i no veure la Torre Eiffel, dius, hi ha alguna cosa que m'he perdut o me l'han tret, no? Dius, hem canviat, diguem, de model turístic, anys 50, 60, esquí, compres, Ràdio Andorra, doncs, aquesta part, diguem, d'aquesta manera, avui dia dius Andorra, molta gent dirà, bueno, esquí evidentment també, Caldea, una altra cosa, o sigui, ha canviat una miqueta l'identitat del país.
Sí, diguem que el país ha canviat amb ell, ja
també,
no sols
també,
en l'identitat. El país ha crescut, ha generat una oferta diferent, vull dir, és inqüestionable l'èxit, per exemple, de les zones peatonals d'Andorra i Escaldes. Això ha millorat l'oferta d'oci. Ja el model és diferent. Abans, per exemple, la gent, me'n recordo quan era jove, que venien a fer estades llargues a Andorra. Llogaven a casa, anaven als càmpings... Tot això ha desaparegut, perquè també ells han canviat. El nostre client ha canviat. S'ha fet gran, els fills ja no volen saber res del càmping... És una altra manera d'entendre. Però Andorra s'ha pogut mantenir aquesta competitivitat i continuar sent atractiu.
Al contrari, ara que parlaves de càmping, cert que aquest model de turisme ha evolucionat o ha canviat. Avui dia, doncs, segurament, degut a la pandèmia, molt autocaravana,
sí,
molt campingarista, i som un país una miqueta, no diem desagradables, no? Però ens costa acollir-los i les infraestructures que tenim
podríem millorar, en aquest
podríem
sentit
millorar-ho,
podríem millorar.
I a més que és un turista, doncs, que té una capacitat econòmica important, també.
I té una capacitat que no estem en compte, però és la capacitat de difusió, que és el que deia ara fa un moment que deies tu, no? O sigui, si tu tornes d'un lloc i estàs amb un sopar d'amics i dius, he estat a un puesto que és collonot, tu, i tenia uns restaurants collonots, doncs dius, hombre, doncs igual també hi vaig jo l'altra vegada que surti a fer una volta. Aquest és un recurs que hem de tenir permanentment.
Sí, perquè molta gent pensa, no, és que el que té l'autocaravana dorm, menja i fa vida allà.
Sí, potser sí, ho deixa tot brut i se'n va i... Sí.
Bueno, això és la llegenda negra del caravanista.
És la llegenda, no? Sí, sí, és la llegenda, sí.
Tots sabem que sí, no és exactament així.
No, ni de bon tros.
Ni de bon tros.
Actualment, Actualment, ni de bon tros.
Pot haver-hi algú que sigui així, però en general... No, és així la gent.
Sí, home, Andorra sempre hem dit, no? Què volem com a perfil, no? Turístic. Minoritari, qualitatiu, poca gent, de molt poder aquí, tal. Jo penso que Andorra ens mereixem tindre tot tipus de turisme sempre que sapiguem que li podem fer una bona acollida i que li podem donar uns bons serveis. Per això és tan important, no? Tot el turisme és bo, tot, i serà benvingut. I la prova és que Andorra, un país tan petit, 89.000 habitants, amb un territori, una sola carretera, tal, i som capaços, a l'època bona, havíem arribat a donar servei a vora 12 milions de persones. 12 milions és una brutalitat. Andorra és que és anecdòtic en aquest context també, no? O sigui, el que passa és que nosaltres tenim que estar ben preparat a nivell d'infraestructures, de serveis, de mà d'obra qualificada i adaptada, sobretot en els diferents serveis que puguem donar, pistes d'esquiar, als hotels, als restaurants. O sigui, nosaltres tenim que tindre també aquesta visió, i per això és tan important ara que tenim aquest problema de demografia, perquè la demografia normalment l'estem agafant sobretot perquè vingui a treballar, que vingui a donar serveis, i no ens podem equivocar. No pot ser qualsevol, de qualsevol lloc, de qualsevol forma. Andorra, si volem continuar dintre d'aquesta imatge, d'aquesta identitat com a país de servei que ha perdurat, està perdurant el temps, la tenim que mantindre. Per això és molt important que no ens equivoquem. Ara s'ha fet una cosa molt bona que ja feia molt temps que molts estaven reivindicant, que és la contractació amb origen. Fins ara hem tingut la gran sort de poder tindre una contractació amb origen, per exemple, sobretot a la banda de l'Iber, que és la més important, amb Argentina i i ens ha anat molt bé, i són gent que s'han adaptat molt bé, que està molt bé, però ara acabem de firmar en Colòmbia. Les característiques, no és per res, però és una reflexió. És a dir, tenim que anar al tanto, aquí portem com ho portem, tant en quantitat com en qualitat. Andorra és un país de serveis que necessitem mà d'obra molt qualificada, gent que vingui, que ens ajudi a fer el procés de donar bons serveis, d'evolucionar, de la demografia, de que no es quedem envellits, que tenim que contribuir a la casa, tot el llenguatge que volem, però no ens equivoquem en qui ve, en quina quantitat ve, perquè ens va, que ens ajudin o no, d'una manera més fàcil.
Bueno, del que dius serà una miqueta aquest filtre per a, de l'entreèxit que s'ha fet doncs, per als països veïns, doncs, justament per les residències doncs, de les persones que demanen doncs, venir a viure i treballar a Andorra. Bueno, veurem, bueno, sí, tenim la necessitat de tenir aquesta ajuda d'aquest sistema de control també per als germans grans, per dir-ho d'aquesta manera.
I s'incorpora un nou, i s'incorpora un nou element a tenir en compte. Mm. És l'escenari aquest de la potencial o possible inflació derivada de la guerra del Golf i sobretot de l'escassetat que sembla que ve amb el tema dels carburants
energètic,
que ens garantitzen.
Energètic en general, sí.
Aquí cal veure com reaccionarà Andorra, el seu país de destinació, amb la seva activitat. Aquesta és importantíssima. Quin plantejament estratègic es planteja i es prepara per cara a una possible i potencial
dificultat d'aprovisionament.
De provisionament i de funcionament. Mm.
Sí, veurem. És cert que el tema combustibles tema, i guerra del Golf, bueno, del Golf que hi ha actualment...
La inflació que es pugui generar.
Serà tema de moltes tertulies més amb això.
Moltes tertulies.
I tant. Eugeni Santiago, moltes gràcies per venir avui.
Moltes gràcies.
I bon cap de setmana també.
Igualment.
Albert Casalduró, també moltes gràcies per venir avui.
Gràcies per convidar-me una vegada més.
Un plaer tenir-te aquí, bon cap de setmana també.
Igualment, bon cap de setmana a tothom.
Nosaltres us desitgem doncs res, que passeu molt bon cap de setmana i ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia. Gràcies.
La tertúlia amb Enric Fontbernat.